Ja tornem a ser amb vosaltres i anem amb una de les propostes que, en fi, que ens han fascinat aquestes darreres hores, i és la de descobrir a través d'una pel·lícula d'animació la vida d'un pintor català, que alguns de vosaltres segur ja coneixeu, que va dibuixar els horrors del feixisme des de dins dels camps de concentració francesos. Estem parlant d'Argelers. Va estimar Frida Kahlo i es va consagrar com a dibuixant als Estats Units, on va arribar a treballar com a escenògraf de les pel·lícules de Hollywood. Aquest pintor es deia Josep Bartolí i la seva vida l'hem conegut gràcies a la pel·lícula Josep, que s'ha projectat a la secció oficial de la Seminacci de Valladolid, on ha guanyat el premi al millor director a la setmana de Valladolid. Un film dibuixat, adreçat a un públic adult, que podrem veure als cinemes, esperem, d'aquí un mes. Veurem si finalment ens ho permeten, el 4 de desembre.
Ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés.
Saludem al director i dibuixant de Josep, que és Aurel. Ell és un il·lustrador francès molt reconegut al seu país, perquè és el caricaturista del diari Le Monde i de la Le Canard Enchaîné. Aurel, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades por el premio al mejor director en la Seminci de Valladolid.
Moltíssimes gràcies, sí.
També saludem al Jordi Oliva, productor de Josep. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
I moltíssimes felicitats pel premi, per la trajectòria d'aquesta producció que aquí el programa ens té fascinats.
Moltes gràcies.
Primera pregunta que li trasllado a l'Aurel. ¿Cómo es que decidiste dibujar una película sobre la vida de Josep Bartolí? ¿Cómo nació este proyecto?
Pues es una historia muy larga. Pues al principio descubrí el trabajo de Josep Bartolí, su dibujo, los dibujos hechos en los campos de concentración franceses. Les vi gracias a un libro de su sobrino, un libro que se llama Retirad, que es un libro donde el tal Georges Bartolí, el sobrino, cuenta la historia de su familia, del exilio de su familia, y ha ilustrado este libro con los dibujos de Josep, sobre todo los dibujos hechos en estos campos de concentración. Y yo, cuando descubrí estos dibujos, este libro y estos dibujos, estaba enseguida. Me enamoré de este trabajo, de estos fuerza de estos dibujos, y a partir de este momento intenté encontrar el sobrino y que me explique la historia de su tío, y a partir de este momento decidí intentar hacer algo con estos dibujos, con esta vida tan increíble que tuvo Josep. Y pues en este momento estaba dirigiendo una película que era un cortometraje, y desde el principio había visto que esta historia podía ser el tema de mi segundo paso en el mundo del cine.
Intentarem recuperar d'una millor manera la qualitat del som, Aurel. Li pregunto al Jordi Oliva com vas contactar amb Aurel i si coneixies la vida i la figura del Josep Bartolí.
La veritat és que no la coneixia, i el contacte va ser amb un festival internacional d'animació. L'Aurel estava presentant el projecte, era un work in progress, i buscaven un coproductor català, un coproductor espanyol, i quan vaig conèixer el projecte, la primera reacció va ser de sorpresa i de com era possible que hagués una pel·lícula francesa venia a reivindicar la figura d'un dibuixant català. I com ell es va enamorar dels dibuixos, jo em vaig enamorar de la pel·lícula. I de seguida vaig veure que havíem d'entrar-hi i que havíem de portar aquesta història aquí a Catalunya, a Espanya, i explicar-la a tothom.
Ara parlem de la repercussió d'aquesta pel·lícula a França. Abans, però, Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, explica'ns qui va ser Josep Bartolí, perquè, en fi, té una vida fascinant. La pel·lícula d'animació n'explica un fragment de la seva vida, però és un personatge d'unes dimensions increïbles.
És que en qualsevol altre país li haurien dedicat no només aquesta pel·lícula d'animació, més pel·lícules, li haurien dedicat més llibres, li haurien fet homenatges, més exposicions, perquè té una vida absolutament increïble. Ell va néixer a Barcelona l'any 1910 i va treballar com a dibuixant de premsa durant la República. Aleshores, clar, quan esclata la Guerra Civil, ell s'allista en el bàndol republicà i quan Barcelona cau en mans de les tropes franquistes es veu obligat a fugir del país creuant la frontera amb França. Aquest és justament el moment en què comença aquesta pel·lícula, al febrer de 1939, quan el Josep Bartolí aconsegueix arribar a França amb dos amics i va a parar a diferents camps d'internament que acaben sent camps de concentració. De fet, va passar per 7 camps diferents i en tots ells va dibuixar l'horror de tot allò que va veure i viure en papers i en cartrons que ell anava agafant d'allà on podia. Uns dibuixos que va aconseguir amagar, que va publicar anys més tard, quan va aconseguir fugir a Mèxic, en un llibre titulat Campos de Concentración. Bé, el film dibuixat Josep ens explica el seu pas per aquests camps de concentració francesos i també la seva vida a Mèxic, on va ser amant de Frida Kahlo. Josep Bartolí va viure després als Estats Units, on es va consagrar com a pintor i on va arribar a fer decorats per les pel·lícules de Hollywood. Mai no va deixar de treballar fins que va morir a Nova York, ara fa 25 anys, el 3 de desembre de 1995.
Jordi, com eren aquests camps? Perquè a la pel·lícula, en aquests dibuixos de Laurel, queda molt ben reflectit, aquests camps, que tal com diu la Marta, eren camps de concentració, tot i que estaven a França, no? En condicions infrahumanes hi van viure?
Condicions infrahumanes. Recordem que fugen els republicans, fugen del feixisme cap a França, on s'esperen que els rebran amb els braços oberts, perquè fugen de la república que ha estat derrotada cap a la república que era el mirall de l'Europa democràtica i de la fraternité, i es troben en ple hivern que la França no els vol, no els vol per res, és un destorb tenir mig milió d'espanyols, i en els elements més perillosos o subversius els internen a camps de concentració a peu de platja, sense condicions higièniques, a qualsevol lloc de la muntanya. Hi ha diferents tipus de camps, però moltíssima gent va morir per les malalties, pel fred, per la gana, sobretot per la gana. I si us voleu fer una idea de com era un camp d'aquests, fa 5 anys, a un dels camps, a Ribes Altes, a la Catalunya Nord, es va inaugurar un museu, que és el Museu dels Camps de Concentració, i veus com era realment la vida dura d'aquesta gent, perquè és que allà fa molt de fred, i això era el febrer del 39.
Clar, el que crida l'atenció quan veus la pel·lícula és que no era tema de nazis, o sigui, ells arribaven a França que els seus lemes era llibertat, igualtat, fraternitat.
Sí, sí.
I els posen en aquests camps on els guardes de seguretat es pixen a sobre d'ells, els maltracten, sí, els peguen, abusen de les dones.
Sí. Tota aquesta part que estàs dient, Marta, el Josep Bartolí ho dibuixa en els camps. O sigui, no és que la pel·lícula és una pel·lícula de ficció, però ens hem basat en la seva vida i en la seva obra. Tot això passava i malauradament és un episodi que tant a banda i banda de la frontera està molt, molt oblidat o desconegut o fins i tot amagat.
De fet, li podríem preguntar a Aurel si a França es parla d'aquests camps de concentració. No sé si este es un capítulo, Aurel, de la historia que los franceses tienen presente.
No, es un capítulo muy olvidado o totalmente olvidado en Francia. A ver, es que, por un lado, claro que es un capítulo de vergüenza de la historia francesa, pero también hablamos de febrero 39, son 6 meses antes del principio de la Segunda Guerra Mundial, que fue otra trauma para la historia francesa, que ha borrado todo el resto. Y al final, las víctimas de estos tratamientos en los campos, es decir, los republicanos, los civiles que estaban huyendo la dictadura de Franco, no hablaron de eso por nada a sus hijos. Y hubo que esperar unos decenas de años antes de que los hijos, los nietos de estas personas preguntaron cosas, intentaron a buscar lo que pasó. Y yo cuando empecé a conocer esta historia, aunque yo me intereso desde años, desde adolescente, a la historia de la Guerra Civil Española, no sabía casi nada del exilio de los civiles españoles a Francia. Sabía que había sido un exil, pero no sabía muchas cosas más. Y hace 10 años, cuando descubrí el trabajo de Giuseppe, descubrí los campos de concentración. Y, por ejemplo, no había muchos sitios donde ir a encontrar documentos, fotos, y solo teníamos los dibujos de Giuseppe. El memorial cuyo hablaba Georgie hace unos minutos existe desde hace 5 años, no más. Entonces es una historia que empecé a estar dicha, pero es algo muy, 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 muy nuevo. Y al salir de Occitanía, la región Occitanía, donde había los campos y donde viven las familias de estos republicanos, cuando si, fuera de esta región, la gente en Francia no sabe casi nada de esta historia, o no sabe nada de esta historia.
Josep, ja s'ha estrenat als cinemes de França, on la crítica l'ha qualificat com un dels millors films d'animació d'aquests últims anys, i també ha estat nominada per l'Acadèmia del Cinema Europeu entre els 4 millors films d'animació de l'any 2020. Quina rellevància tenen aquests premis, Jordi? I la pregunta és, quan s'otorgaran els premis de l'Acadèmia del Cinema Europeu? Amb tot això del Covid, com està tot això?
La nominació pels European Film Awards va ser una injecció d'il·lusió, de moral i de tot, perquè és un any molt difícil que de totes les pel·lícules que es fan a Europa ens nominin entre les 4 finalistes, és com una passada. Aprofito que si hi ha algun acadèmic que ens està sentint, que votin Josep. I això es sabrà el 12 de desembre. 12 de desembre. Però, clar, la primera injecció de moral va ser quan, malgrat la pandèmia i la suspensió del festival físic, ens van nominar la selecció oficial a Cannes. Una pel·lícula d'animació difícil nominada a Cannes. Aleshores, a partir d'allà cap aquí, tot el que és el circuit de festivals ha fet que a l'estrena a França, com bé has dit, Toni, fos un èxit rotund, més de 300 sales i gairebé 200.000 espectadors. Només es va aturar el flux d'espectadors perquè van tancar el cinema, si no haguéssim arribat de ben segur 200.000. Hi ha moltíssima, moltíssima expectativa ara per l'estrena a Espanya, que, com has dit, és el 4 de desembre.
Aurel, esta pel·lícula és una pel·lícula dibujada i no animada. La gente puede ir con el chip de que van a ver una pel·lícula animada, però és dibujada. ¿Por qué has hecho esta película de animación de dibujos?
Pues la quiero llamar así para no engañar a la gente, para que la gente que va a ver la peli no piense que va a ver una peli totalmente animada, cuando no lo es. Es que hay una parte importante de la peli que es animada de forma muy clásica, como se ven la mayor parte de las pelis de animación, pero eso es para la por la parte contemporánea del donde hay un abuelo que cuenta a su nieto la historia de Giuseppe. Pero toda la parte de la memoria, cuando estamos en los campos de concentración y que vemos a Giuseppe joven dibujando y encadenado en estos campos, es efectivamente una manera de una puesta en escena que está basada sobre todo en el dibujo, en el propio dibujo. Eso es porque quería rendir un homenaje al trabajo de Giuseppe, que era el dibujo, y al mío, que es el dibujo también. Y en nuestros casos, que somos y era Giuseppe dibujantes de prensa, tenemos que contar una historia, una acción, un movimiento dentro y resumirlo dentro de un dibujo solo. Y eso lo quería intentar pasar a la pantalla y quitar al final todo el movimiento del dibujo y dar vida al dibujo sin el movimiento, pero gracias al sonido y la música. Y es porque es una peli, por esta parte memorial, basada sobre todo en el dibujo y con mucho sonido, mucha música.
Para mí es la parte, bueno, la película tiene muchos atractivos, pero una de ellas, uno de sus atractivos es esa manera diferente de hacer una animación, ¿no? Que te sorprende y te engancha porque estás viendo una nueva manera, o al menos una manera que hacía tiempo no veías de ver dibujos en la animación.
Y sí, y permite también dejar un hueco, un espacio al espectador para dejar y proyectar sus propias emociones, porque no hay un ritmo muy, muy denso, muy intenso, y no son dibujos fijos puestos en la pantalla, son dibujos que viven.
Exacto.
Tremblan, hay las bocas se mueven, los ojos se cierran y todo. Hay vida, pero no cuento esta historia con un movimiento todo el rato, con mucha animación. Hay muy, muy, muy poco animación para dejar el dibujo per ell mateix contar aquesta història.
A més, aquesta tècnica permet veure no només els dibuixos d'Orel explicant aquesta història, sinó intercalar també els dibuixos fets per Josep Bartolí, perquè a la pel·lícula els vas
Correcte.
Veient intercalats. De manera que vas veient doncs, com interpreta Orel tot el que va viure i tot el que va dibuixar Josep Bartolí. Bé, tornem a la història d'aquest català que va passar per 7 camps de concentració. No hem explicat que aquest home el van posar en un tren en direcció al camp d'extermini de Dachau, Alemanya. Allà li esperava una mort segura, va aconseguir saltar del tren i gràcies a l'ajuda de Tarradellas aconsegueix agafar un vaixell i anar cap a Mèxic. I ara m'agradaria parlar d'aquest capítol de la vida de Josep Bartolí a Mèxic, perquè allà va tenir una història d'amor amb Frida Kahlo.
Que també surt a la pel·lícula.
Que també surt a la pel·lícula i a qui li posa veu la Sílvia Pérez Cruz, que per cert fa una banda sonora meravellosa, i m'agradaria que ens expliquéssiu, Jordi, què se sap d'aquesta història d'amor i després que ens digueu per què veu escollir la veu de la Sílvia Pérez Cruz com a Frida Kahlo i la de Sergi López per posar-hi la veu a Josep Bartolí. Jordi.
Val, sí, estic aquí. De la història de Frida... No, la història de Frida Kahlo i Josep Bartolí és una història real que s'ha sabut justament gràcies a unes cartes d'amor que la Frida li escriu a Josep. Són cartes d'amor superapassionades on es revela que van tenir un afer molt intens, i són unes cartes que van sortir a subhasta fa uns quants anys. El que sabem és que Josep, quan s'exilia a Mèxic, després passa als Estats Units, ell és dibuixant, ell és pintor, ell és artista, viatja sovint entre Mèxic i Estats Units, entra en contacte amb Diego Rivera i a través de Diego Rivera entra en contacte amb Frida Kahlo. No sabem situar-ho exactament en quin moment es produeix l'espurna, però s'acaba produint. I vam pensar que era un episodi d'entre tots els que podíem explicar, molt rellevant per veure com Josep evoluciona des d'una Europa grisa i i sota la bota del feixisme cap a una vida nova a Amèrica. El tema de Sílvia i Sergi crec que és millor que l'expliqui Laurel, perquè va ser ell qui personalment va aconseguir, entre cometes, conquerir-los per la pel·lícula.
Sí, pues Silvia, es verdad, pon su voz en Frida, y al final Silvia pone voz en dos personas. Son Bertilia en el campo, una mujer del campo de concentración, y Frida Kahlo. Porque para mí, además de componer esta maravillosa banda sonora y música de la peli, la voz de Silvia es la voz de María, su novia que va a buscar por toda la vida. Y cada vez que habla a una mujer que hay un enlace de amistad o de amor con una mujer, escucha la voz de su novia perdida a través de estas mujeres. Es porque es siempre la misma voz de Silvia cantando en la música que acompaña a Giuseppe en el campo, o en Bertilia cuando van a estar amigos Bertilia y Giuseppe, y al final a Frida Kahlo. Aunque que Silvia no es por nada mexicana y que no se sabe nada de la voz de Frida Kahlo, pero para mí da igual, porque lo importante es que sea la misma voz para toda la película, la voz de María. Lo de Sergi me gustaba mucho trabajar con él y proponerle la voz de Giuseppe, porque es un actor con una carrera importante por cada lado de los Pirineos, tanto en España, Cataluña, que en Francia. Y habla las tres idiomas, que las tres idiomas les hablan Giuseppe en la peli. Y además podía, para mí, gracias a esta carrera en Francia, podía sentir como Giuseppe vivía en exilio. Y sentir más y actuar mejor el sentimiento del exilio. Y por eso empezamos a hablar con Sergi de hacer este personaje y lo hizo más que bien.
Uh-huh. Orel, que és el director i dibuixant de Josep, que esperem arribi, si tot va com va, el proper 4 de desembre a les grans pantalles, és a dir, al cinema casa nostra. Orel, muchísimas gracias, un placer.
A vosotros, muchas
I
gracias.
I enhorabona al Jordi Oliva per aquesta producció de Josep que tenim moltes ganes de veure. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a tots, moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. Gràcies, Marta Cailà. Pel·lícula molt, molt recomanable, amb una història, com deia la Marta Cailà, d'un personatge apassionant. Vés a saber si a partir de la pel·lícula recuperarem els seus dibuixos, que, si no tinc mal entès, estan
L'Arxiu Històric de Barcelona. N'hi ha 116 allà.
No estaria gens malament que quan s'estreni la pel·lícula, que repeteixo, serà el 4 de desembre, Barcelona, doncs, en una de les moltes sales que té ara mateix tancades i buides, doncs hi oferís aquesta exposició, o el mateix arxiu, que oferís la possibilitat de veure aquests dibuixos del Josep Bartolí.